Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 17 de maig de 2012. Avui se celebra un nou Consell de Política Fiscal i Financera i el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha tret una mica de pressió en les últimes hores sobre les retallades de les comunitats autònomes que han de complir per llei amb un 1,5% del dèficit. El govern espanyol ha allunyat el fantasma de la intervenció i ha assegurat que els plans d'ajustament presentats, incloent-hi el de Catalunya, van ben encaminats. Tot i això, Montoro ha recordat que qui no els compleixi afrontarà sancions. Tot apunta que l'últim estalvi anunciat dimarts per Artur Mas, de 1.500 milions d'euros, serà, doncs, satisfactori per un govern espanyol controlador i recentralitzador. Tots tenim la sensació que és excessiva la insistència d'Europa perquè els països de la Unió redueixin el seu dèficit. En l'àmbit espanyol, tots els territoris s'hauran d'esforçar i no es pot dir, d'altra banda, que Catalunya no ho hagi fet fins ara perquè és la primera comunitat que ha impulsat en aquest últim any i mig les retallades. Ara caldrà exigir, en qualsevol dels casos, més justícia fiscal per als catalans i també econòmica, però sobretot més justícia amb els ciutadans de tot l'Estat que estan més perjudicats per aquesta crisi. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel. Amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Resumim en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Segona nit de lluita contra l'incendi de Rasquera, el més important de l'any, amb més de 2.400 hectàrees cremades. El foc continua sense control en aquests moments, però les previsions són més optimistes per la disminució de la força del vent. L'altre municipi més afectat és el Perelló i preocupen també Tivenys i Benifallet.
L'IBEX va cedir ahir un 1,33% al tancament de mercat i ha aprofundit en el seu mínim de l'any. En marcar més de 6.600 punts, la prima de risc espanyola també va patir pels dubtes de Grècia i després d'arribar als 507 punts bàsics a l'inici de la jornada, va acabar el dia baixant fins als 482.
El president de Grècia ha anomenat Panayotis Pikramenos primer ministre interí. Aquest gestor temporal ha de mantenir en marxa el país fins a les eleccions que seran el 17 de juny. Això passa mentre les hipòtesis sobre el futur del país i de la Unió Monetària Europea es posen damunt de la taula.
ETA ha designat una delegació per mantenir un diàleg directe amb França i Espanya segons un comunicat adreçat a la Unió Europea enviat per l'organització a l'agència Associated France Press.
I en esports, Dani Alves s'ha lesionat i és baixa per la final de la Copa. El lateral brasiler del Barça es va trencar ahir la clavícula i ja l'han operat. Aquesta baixa de 4 a 6 setmanes s'uneix a les de Vidal i Puyol, que també es perdrà l'últim compromís oficial de Pep Guardiola a la banqueta. Entrem en matèria. Reunió important avui a Madrid. Se celebra un nou Consell de Política Fiscal i Financera amb el ministre d'Hisenda com a president.
Montoro, Cristóbal Montoro, ha tret pressió sobre els plans d'ajust de les comunitats que han de complir amb l'1,5% del dèficit que estableix la llei d'estabilitat. El govern espanyol ha allunyat de moment el fantasma de la intervenció i ha assegurat també que els plans d'ajustament presentats van ben encaminats. Tot apunta que no es preveu cap advertència formal per a cap autonomia.
¿No? Por lo que hemos visto de anuncios, de posiciones políticas, vamos avanzando y todos ahí, porque el que no esté, lo va a estar.
Montoro ha dit que la reunió és important perquè serà clarificadora dels comptes de les regions i ha subratllat que la intenció política del govern és mostrar que l'estat de les autonomies és factible i que es va fer per entendre's i no perquè hi hagi greuges comparatius.
A l'espera que comenci aquesta trobada, el secretari d'Estat d'Administracions Públiques, Antonio Beteta, ha dit que els plans d'ajustament presentats per les comunitats autònomes són majoritàriament satisfactoris, però que ara cal aplicar-los.
De tota manera, el secretari d'Estat ha advertit que el procés tindrà una fita important al mes de juny, quan es veurà si aquests plans s'apliquen. Els comptes de les autonomies seran públics i estaran a l'abast dels ciutadans i també dels mercats.
Amb tot aquest panorama, hem sabut que l'economia catalana ha entrat en recessió.
Segons dades del Departament d'Economia, va caure un 0,1% en el primer trimestre de l'any, tot i que moderà la caiguda respecte del trimestre anterior, quan es va contraure un 0,5%, ha entrat tècnicament en recessió.
I canviem de tema, continua en aquests moments cremant l'incendi declarat abans d'ahir a Rasquera, a la Ribera d'Ebre, el més important de l'any, perquè ja ha cremat més de 2.400 hectàrees.
El foc continua sense control, però les previsions són una mica més optimistes per la disminució de la força del vent. A més de Rasquera, l'altre municipi més afectat és el de Perelló, i preocupen ara Tivenys i Benifallet. Durant la nit hi han treballat 200 bombers, també voluntaris i 60 dotacions terrestres. El perímetre afectat per l'incendi no ha crescut de moment, tot i això ha excavat la carena d'un dels barrancs més profuns al fons de la Serra de Cardó.
Els Mossos d'Esquadra han desallotjat el grup d'indignats del 15M que s'havien concentrat ahir de matinada davant de la seu de la Caixa, a l'avinguda de la Diagonal de Barcelona.
Tenien la intenció de passar-hi la nit, tal i com havien decidit en assemblea, però l'actuació policial no els hi ha permès. Els Mossos han identificat 51 persones i una ha estat detinguda perquè tenia requeriments judicials pendents.
Tota la comunitat educativa convoca una vaga a l'ensenyament i també a tot l'Estat.
Sindicats, associacions d'estudiants i famílies volen parar tots els nivells educatius. Això serà el pròxim 22 de maig, des de les escoles Bressol fins a les universitats en contra de les retallades. És la primera vegada que totes les organitzacions de la comunitat educativa es posen d'acord a fer vaga en tot l'ensenyament i a tot l'Estat.
Recordem que van ser les organitzacions de treballadors a Catalunya les primeres que van anunciar aquesta convocatòria, recordem-ho, per dimarts vinent. I d'altra banda, els Mossos d'Esquadra impedeixen la subhasta de dos dibuixos d'Antoni Gaudí sobre l'església de la Colònia Güell.
Tenia un preu de sortida de 275.000 euros, però part de la parròquia de la Colònia Güell ha interposat una denúncia perquè considera que les obres són seves, tot i que ara per ara les obres estan en mans d'un particular.
Estem sentint Bruce Springsteen, que ofereix avui el primer dels dos concerts a Barcelona. Serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on presentarà el seu últim disc, Wrecking Ball.
Wrecking Ball, bola de demolició, és un treball en què la crisi i el descontentament social tenen força presència. Estem escoltant el primer videoclip del tema We Take Care of Our Own, la primera cançó que va escriure per al nou treball. El Bosc actuarà avui i també demà a Barcelona, ja després el 2 de juny ho farà Sant Sebastià i el 17 tancarà el seu pas per l'Estat espanyol al Santiago Bernabéu de Madrid.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem el resum de l'actualitat d'aquest dijous. La banda terrorista ETA ha designat una delegació per mantenir el que qualifica de diàleg directe amb els estats francès i espanyol, segons un comunicat fet públic ahir i adreçat a la Unió Europea, que ha enviat l'organització a l'agenda de l'agència de notícies, Associated France Press.
Així doncs, l'organització emplaça els 27 a mediar una solució definitiva al conflicte basc. Segons aquest pronunciament de la banda terrorista, la comunitat europea i les seves institucions tenen el repte de donar suport al procés de pau que ha de resoldre el conflicte basc que persisteix, diu ETA, al cor d'Europa. El comunicat arriba l'endemà que el nou president de França, François Hollande, ha pres possessió del càrrec. El passat 20 d'octubre, ETA va abandonar definitivament la seva activitat armada fent una crida sense èxit fins ara al diàleg amb París i Madrid.
I ahir va ser un dia de turbulències als mercats. L'IBEX de la borsa espanyola va cedir un 1,33% al tancament de mercat i va aprofundir en el seu mínim de l'any, en marcar més de 6.600 punts. La prima de risc espanyola també va patir pels dubtes de Grècia i després d'arribar als 507 punts bàsics a l'inici de la jornada, va acabar el dia baixant fins als 482. I un últim apunt de l'actualitat a l'Estat espanyol. Gairebé dos mesos després de les eleccions celebrades a Astúries el 25 de març, ja hi ha acord per formar govern. El PSOE ha arribat a un pacte de mínims per governar amb el suport d'Esquerra Unida i Unió, Progrés i Democràcia. Recordem que aquesta formació, l'UPyD, té un diputat que era decisiu per l'empat a 23 entre PSOE i Esquerra Unida d'una banda i el Fòrum Astúries i el PP d'altra banda. Els serrells del pacte s'hauran de tancar en una reunió amb els dirigents dels partits implicats. 5 minuts i serà un quart de nou. En plana internacional, Grècia ja té primer ministre. El president de la República ha anomenat el magistrat Panayotis Pikramenos primer ministre interí.
Aquest gestor temporal de Grècia de mantenir en marxa el país fins a les eleccions, que ja tenen data, seran el pròxim 17 de juny. Tot això mentre les hipòtesis sobre el futur de Grècia i de retruc de la Unió Monetària Europea es posen damunt la taula. El president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, ha advertit als grecs que el seu vot en les properes eleccions decidirà si el país segueix a l'euro i compleix amb els seus compromisos, i ha avisat també que qualsevol altra alternativa seria més dolorosa.
El nou govern francès, presidit per Jean-Marc Ayrol, serà paritari i comptarà amb el català Manuel Valls com a nou ministre de l'Interior.
L'executiu també inclou l'exprimer ministre Laurent Fabiot al capdavant d'Exteriors i Pierre Moscovici com a titular d'Economia i Finances.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, més baixes al Barça. Dani Alves s'ha lesionat i no jugarà a la final de la Copa del Rei divendres de la setmana vinent, el dia 25. El lateral brasiler s'ha trencat la clavícula i ja l'han operat. Alves estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa.
La baixa d'Alves a la final de Copa s'uneix a les d'Erika Vidal i Carles Puyol, que també es perdrà l'últim compromís oficial de Pep Guardiola a la banqueta blaugrana per lesió, de manera que el Barça afrontarà el partit contra l'Atlètic molt minvat a la part defensiva. El que sí que jugaran són Alexis Sánchez i el porter José Manuel Pinto, que es van entrenar ahir per segon dia consecutiu amb total normalitat, i estaran a punt per disputar la final de la Copa del Rei al Vicente Calderón el pròxim 25 de maig. Per cert, que per fer pinya de cara a la final, ahir la plantilla, gairebé el complet, va celebrar un sopar a l'hotel UB de Barcelona.
Ahir jornada intrasetmanal a segona divisió. El Deportivo de la Corunya va sumar 3 punts davant de la Unió Deportiva Les Palmes. Va guanyar per 3-1 i aquest resultat deixa els gallecs a un pas d'aconseguir matemàticament l'ascens. El Celta va complir amb una victòria contundent 0-3 a la seva visita al Guadalajara. I d'altra banda, el Sabadell va derrotar l'Almeria per 3-1 i ha sumat 3 punts que signifiquen la salvació virtual de l'equip per l'Equinat.
El Sabadell té ara 46 punts, 12 més que l'Alcoià, amb qui té perdut la baraix particular quan falten només 4 jornades per a la final.
En tennis, els Master 1000 de Roma, Rafa Nadal es va desfer ahir de l'alemany Florian Mayer, número 24 del món, en derrotar-lo per 6-1 i 7-5.
I Roger Federer va debutar amb una còmoda victòria davant Carlos Berloc en el Master 1000 de Roma. Com dèiem, el suís es va estrenar amb la condició de número 2 del rànquing de l'ATP i es toparà ara amb Juan Carlos Ferrero. En la categoria femenina, Nabel Medina s'ha classificat per als vuitens de final del torneig després de beneficiar-se del abandonament per lesió de Caroline Wozniacki.
I acabem amb bàsquet. Barça-Rigal i Lucentum d'Alacant juguen avui al Palau Blaugrana a partir de 3:15, el primer partit de la sèrie, el millor de 3 de quarts de final dels play-offs pel títol de la Lliga anglesa. El jugador Costa Perovic serà baixa en aquest partit que, com dèiem, es juga el millor de 3 enfrontaments.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre informatiu. Avui arriba l'hora de la veritat per a l'atri dels gentils. Barcelona acollirà aquesta tarda i demà un esdeveniment cultural que ha estat promogut pel Pontifici Consell de la Cultura i l'Arcabisbat de Barcelona. Les quatre sessions proposen un diàleg actiu entre la fe i la cultura. L'Atri del Gentil se celebrarà en tres espais emblemàtics, avui a 8:15 del vespre al Museu Nacional d'Art de Catalunya, demà a les 11 del matí al Paranimf de la Universitat de Barcelona i també demà a 4:15 de la tarda a l'Institut d'Estudis Catalans. Finalment, la darrera sessió serà igualment demà a 8:15 del vespre a la Basílica de la Sagrada Família, amb transmissió en directe per Ràdio Estel i amb la música, la poesia i la teologia com a protagonistes. El tema de l'Atri dels Gentils és art, bellesa i transcendència. Les sessions també es podran seguir presencialment o per internet a través de la pàgina web atridelsgentils.net. Entre altres personalitats que aniran presidint els actes destaquen els cardenals Gianfranco Rabasi i el cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona. D'aquí a uns moments, en directe, tindrem Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i màxim responsable de l'organització d'aquest Atri dels Gentils de Barcelona.
La revista El Ciervo commemora el seu 60è aniversari amb l'exposició 60 anys d'una revista improbable a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona. El primer número va aparèixer el juny de l'any 1951. La revista culmina el seu any de celebracions amb aquesta mostra. L'exposició vol donar a conèixer el passat i el present de la publicació, i els panells, facsímils, també vitrines, presenten un recorregut pels temes protagonistes en les pàgines del Ciervo. La mostra comença amb un repàs de la censura i la violència en els anys del franquisme. Després ofereix diversos exemples de l'estil, continguts i protagonistes de la redacció fins avui. L'exposició es podrà veure fins al pròxim 27 de juny i entremig se celebraran altres actes relacionats amb la publicació. El Ciervo és la revista cultural independent de publicació continuada més antiga d'Espanya. La va crear un grup d'amics al voltant dels tres germans Gomis, Llorenç, Joan i Joaquim.
I el papa Benet XVI va afirmar ahir que el treball no ha de ser un obstacle per a les famílies, sinó que, al contrari, ha de sostenir-les i unir-les, així com ajudar-les a obrir-se a la vida. El pontífex va fer aquesta manifestació davant de milers de creients que van participar a la plaça de Sant Pere del Vaticà en l'audiència setmanal dels dimecres. El Sant Pare va recordar que s'havia celebrat abans d'ahir la Jornada Internacional de les Famílies instituïda per les Nacions Unides i dedicada aquest any a l'equilibri entre la família i la feina. Passa un minut i mig d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, amb un interrogant, fins on pot aguantar Espanya sobre la crisi de la prima de risc i el deute. El Punt Avui, al límit, també sobre aquesta desconfiança per la por de la sortida de Grècia de l'euro. El periòdico, Espanya resigna a la tutela europea, diu el titular principal. I La Vanguardia, sobre el mateix tema, deute sense fre.
Repassem altres portades. El Mundo titula: el govern critica que el Banc Central Europeu només ajudi al punt de l'abisme. L'ABC, Rajoy demana al BCE que dongui suport al deute espanyol. El País, la prima de risc espanyola entra en zona de perill d'intervenció. I La Razón, amb una fotografia de la reina Isabel II d'Anglaterra al malson de Gibraltar.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle? La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504 i també escolta'l cada dimecres a 9:45 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton.
Què és triar Hipermillor?
És saber que a la peixateria d'Hipercor trobaràs el peix i marisc més fresc en dues modalitats de venda. El pes al nostre mostrador de peixateria...
O ja preparat en pràctiques safates d'autoservei.
Perquè tries la manera que t'és més còmoda i sempre el millor preu.
Com ara l'orada nacional, a només 6,90 euros al quilo.
Tria Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora parlem de problemes en aquesta xarxa viària, però sobretot a les dues rondes de Barcelona. A la ronda de dalt hem tingut una manifestació a la zona d'Horta, han tallat la ronda de dalt en tots dos sentits de la marxa. Ara ja és oberta al trànsit, però han deixat tocada la ronda de dalt amb retencions importants des del Nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, també en sentit Besòs entre Sant Gervasi i la Vall d'Hebron. Per tant, continuen els problemes a la ronda de dalt, també als seus laterals, a causa d'aquesta manifestació que ja s'ha acabat afortunadament. I a la ronda litoral un accident ens provoca aturades, bàsicament només en sentit Llobregat, que arriben des de la Gran Via fins a la Vila Olímpica. El que dèiem, a banda de les rondes, en resta de vies aturades habituals. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, i per als que vulgueu assistir als concerts que oferirà Bruce Springsteen avui i demà a l'Estadi Olímpic, Transports Metropolitans de Barcelona posa en funcionament un servei d'autobusos llançadora de pujada i baixada entre la plaça Espanya i l'estadi que circularà els dos dies des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la nit. Recordeu, però, que el metro funciona avui com tots els dies feines fins a la mitjanit. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Jornada ennuvolada, especialment a les comarques de l'oest del territori. A hores d'ara el cel es presenta molt ennuvolat en aquells indrets i els núvols avancen cap a l'est a l'hora que es van desfent lleugerament. Esperem, doncs, una jornada marcada pels núvols, però que també s'esperen algunes ullades de sol. Els núvols no seran molt abundants fins a la tarda, quan augmentin sobretot a les comarques de l'oest i especialment al Pirineu i Prepirineu Occidental, on ja esperem que s'iniciïn alguns ruixats entre febles i moderats que amb el pas de les hores, sobretot al llarg de la nit, puguin estendre's a la resta del territori de manera més irregular i aïllada. Les temperatures seran lleugerament més baixes, sobretot a l'oest. En canvi, a la meitat est podrien pujar lleugerament i el vent s'imposarà al component sud i oest al litoral, especialment a la meitat nord del litoral, on hi haurà alguns cops forts durant la tarda, i a l'interior també s'imposarà el component sud entre fluix i moderat. De moment ho deixem aquí, és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Arriba l'hora de la veritat per a l'atri dels gentils. Barcelona acollirà avui a la tarda i demà, matí i tarda, aquest esdeveniment cultural distribuït en quatre sessions i promogut pel Pontifici Consell de la Cultura de la Santa Seu i l'Arcabisbat de Barcelona. Les sessions proposen un diàleg actiu entre la fe i la cultura. Tres són els espais emblemàtics que acolliran aquest atri dels gentils. Avui a 7:45 del vespre al Museu Nacional d'Art de Catalunya, a Montjuïc, demà a les 11 del matí al Paranimf de la Universitat de Barcelona i també demà a la tarda a 4:45 a l'Institut d'Estudis Catalans i a 7:45 del vespre a la Basílica de la Sagrada Família, en aquest cas amb transmissió en directe per Ràdio Estel. Ens acompanya Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i màxim responsable de l'organització d'aquest atri dels gentils. Doctor Armand Puig, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Ara fa uns dies parlàvem, quan s'acabava d'anunciar la convocatòria d'aquest atri dels gentils, d'alguns detalls. Ara ja, però, els coneixem naturalment tots, aquests detalls. Com definiria vostè aquesta experiència amb la qual l'Església, el món creient, s'uneix més que mai a la cultura, a la societat en general?
La definiria com una recuperació d'una de les grans opcions de l'Església de tots els temps, que és l'opció cultural, una opció que no és nova, que ve de fa molts segles, que s'ha fet de diverses maneres i ocasions i que ara reprenem amb un format segle XXI. D'altra banda, la definiria com un moment en el qual l'Església reprèn la iniciativa en la proposta espiritual vinculada amb l'art, en el cas del nostre atri.
Es tracta, doncs, d'una experiència innovadora dins una convocatòria que porta un nom ben present a l'Evangeli i ben present a la tradició bíblica i cristiana, no? El d'aquell espai on tothom es pot reunir, els creients que participen en les celebracions religioses, en aquest cas litúrgiques, i els no creients o els creients que potser estan més allunyats.
Efectivament, un atri és un espai gran en el qual la gent s'hi pot passejar, pot conversar, pot dialogar. El diàleg és, de fet, l'instrument essencial d'un atri. Un diàleg tranquil, lliure, responsable, en el qual cada persona manifesta el que creu que ha de dir, però sempre tenint en compte que el pont amb l'altre sigui possible. No és un diàleg de sords, és un diàleg de ponts.
Bé, avui, si anem per parts, ni que sigui ràpidament, a 8:15 del vespre s'inaugura l'Atri dels Gentils al Museu Nacional d'Art de Catalunya, a Montjuïc, amb la presència, per exemple, de Daniel Giralt Miracle, el monjo i antropòleg Lluís Duc, Rafael Argullol, que és catedràtic d'Estètica, també Nicole Forti, moderant Esther Jiménez Salinas, i també la presència de Gianfranco Rabasi, cardenal i prefecte del Pontifici Consell de la Cultura, amb la presència també del conseller Ferran Mascarell. Què s'hi parlarà aquest vespre, a grans trets?
Aquest vespre el tema és l'art, ànima de la cultura, camí de transcendència. Només perquè ens puguem fer el càrrec del to que volem que tingui la sessió d'avui, és la tria del lloc. Nosaltres farem aquest atri, si Déu vol, dintre mateix del museu, davant del Pantocràtor de Taüll. Allí hi haurà un centenar de persones i l'altre centenar serà en una sala contigua on hi ha el gran retaule de Santa Maria de Taüll. És a dir, no és només allò que es parlarà, és també el lloc, i, per tant, el lloc determinarà una mica la cosa, perquè, evidentment, que davant de la gran majestat de Taüll, el discurs sobre la transcendència adquireix per ell mateix un relleu especial.
Demà a les 11 del matí, el lloc de la sessió, la segona, és el Paranimf de la Universitat de Barcelona, lloc també de cultura, de llibertat, d'ensenyament, amb la presència del rector de la UB, Didac Ramírez, del cardenal Lluís Martínez Sistac, i també de personalitats i entesos com Francesc Torralba, Alessandro Zuccari, Jordi Llobet, Xavier Robert de Ventós i la moderació de Pere Lluís Font. Què destacaria d'aquesta segona sessió de demà al matí?
Aquesta segona sessió té un to clarament filosòfic o reflexiu. Es tracta de preguntar-se per la bellesa. Què és la bellesa? Com la podem dir? Com la podem pronunciar? Com la podem, en definitiva, analitzar i construir? Per això el títol que porta és aquest: Trobar la bellesa, salvar el món, reprenent una vella expressió de Dostoievski. Estem convençuts que el discurs sobre la bellesa no és estètic ni esteticista, purament, és a dir, un esteticisme estèril, sinó que és un discurs de gran profunditat, perquè la bellesa determina la manera de viure més humana. La persona humana en la seva plenitud és bellesa, i per tant és bellesa que apunta a Déu, és bellesa que apunta al reconeixement de l'altre.
Finalment, destaquem ja els dos actes de la tarda, a 3:15, a l'Institut d'Estudis Catalans, amb la presència del president de l'organisme Salvador Giné i també del cardenal Gianfranco Rabasi, amb Fèlix Riera, Joan Manel Bonet, Albert Serra, Perico Pastor, Joan Guinjoan i Carme Riera, amb la moderació de l'escriptor i editor Jaume Vallcorba. Aquí, creació i recreació, no?
Aquí sí. Aquí ens preguntem pels sentits espirituals, és a dir, quan un crea, quan un produeix una obra d'art en qualsevol de les seves múltiples variants, quins són els sentiments, quines són les emocions, quin és el procés intern que fa que aquell ésser humà que crea, d'una manera o d'una altra, s'afegeixi a una creació que és la natural, que és la cultural, que el precedeix, clarament, i una creació que finalment va més enllà d'ell mateix. Una obra d'art és sempre un llibre obert per als molts lectors que el vulguin llegir.
i de la Basílica de la Sagrada Família, on l'atri dels Gentils es clourà demà a partir de 14:45 del vespre. Potser no direm gran cosa, si li sembla, doctor Armand Puig, perquè Ràdio Estel la transmetrà en directe i, per tant, deixarem els oients que escoltin Montserrat Caballer, més de 600 cantaires, la nova peça del director de l'Escolania de Montserrat, Bernat Vivancos, i el diàleg de teòlegs, on vostè mateix participa, i també de poetes, amb la presència de David Jou i Gemma Gorga. Alguna reflexió, però, sobre aquest espai emblemàtic que acull l'atri dels Gentils, la Sagrada Família?
Bé, nosaltres no podíem fer l'atri sense entrar en aquest gran atri que és la Sagrada Família, que és un lloc en el qual moltes persones poden contemplar la dimensió més transcendent de la vida. I, naturalment, els creients ho fan des de la fe i des de l'amor a Déu i el proisme, i els qui no ho són tant, o són menys, o no ho són gens, o són gent d'altres religions, queden colpits, evidentment, per la profunditat, per la densitat i per la bellesa innegable de la gran església que Gaudí va fer. Per tant, la Sagrada Família és, podríem dir, serà la imatge més representativa de l'atri, probablement, perquè no només parlarem sobre art, sinó que farem art. No només parlarem sobre poesia, sobre literatura, sinó que escoltarem poesia i entre tots viurem una experiència de bellesa que jo, tant els que serem allà presents com els que ho seguiran per Ràdio Estel, dic serà una experiència inoblidable.
Demà, 14:45 del vespre, última de les 4 sessions de l'Atri dels Gentils de Barcelona. Moltes gràcies, doctor Armand Puig, màxim responsable de l'organització d'aquest Atri dels Gentils. Ens queda potser recordar que molta gent ha volgut anar a la Sagrada Família i no ha pogut. Dilluns teníem aquí una cua a Ràdio Estel, també n'hi havia el seminari, i lamentem que tothom no hi hagi pogut anar, però sí que potser ens queda la idea molt important de recordar avui que això no es vol només que sigui avui i demà, sinó que es vol que des de vídeos, des de llibres que es publicaran o des d'internet la gent pugui aprofundir-hi després, no?, amb tranquil·litat.
Sí, certament que aquest serà un atri al qual donarem la màxima difusió després, perquè els que no hagin pogut assistir-hi directament i tinguin accés, i aquest serà un atri que és cridat a continuar en el temps, perquè indiscutiblement que és una veta, que és un filó que l'Església d'avui ha de promoure i ha de continuar amb força.
Que vagi molt bé, doctor Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, els 4 actes amb tranquil·litat i amb esperança i il·lusió, que vagi molt bé tant avui a la tarda com demà. Bon dia.
Bon dia a tots.
Hola, molt bon dia. Reunió important a Madrid. Avui se celebra el Consell de Política Fiscal i Financera i el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ja ha tret pressió sobre els plans d'ajust de les comunitats autònomes que han de complir amb l'1,5% del dèficit que estableix la llei d'estabilitat. La prima de risc espanyola obre aquesta hora a la baixa, malgrat que es manté per sobre dels 480 punts. D'altra banda, el Tresor Públic posa a prova avui la banca espanyola i subhasta 2.500 milions d'euros en bons d'avenciment als anys 2015 i 2016. Continua cremant l'incendi de Rasquera, el més important de l'any, perquè ja ha cremat més de 2.400 hectàrees. El foc continua sense control, però les previsions són una mica més optimistes per la disminució de la força del vent. A més de Rasquera, l'altre municipi més afectat és el de Perelló. El màxim responsable de l'atri dels Gentils, Armand Puig, acaba d'assegurar a Ràdio Estel que l'atri és un diàleg de ponts. A 14:45 d'aquest vespre comencen les sessions que proposen diàleg actiu entre fe i cultura. Seran al Museu d'Art Nacional de Catalunya. I en esports, atenció, més baixes al Barça. Dani Alves s'ha trencat la clavícula i l'han operat. Estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa. La baixa d'Alves a la final de la Copa del Rei s'uneix a les d'Erika Vidal i Carles Puyol, que també es perdrà l'últim compromís oficial de Pep Guardiola a la banqueta blaugrana. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 9.
Si tens un iPhone, ja tens Ràdio Estel a la butxaca. Ja et pots baixar l'aplicació per iPhone i iPad que et permetrà escoltar Ràdio Estel en directe, accedir a les xarxes socials i també a la nostra web. Nou app de Ràdio Estel per iPhone i iPad. La teva emissora a la teva butxaca. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, silenci i paraula, diàleg autèntic en l'era digital. L'Església celebra la jornada de les comunicacions socials. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana.
A Hipercor valorem la qualitat. Per això estem tan orgullosos de posar la nostra marca a milers de productes.
I com que sabem que tu, a més, en valores el preu, ara tens el gaspatxo Salmorejo o Bichisuas Hipercor a 1,08 euros la segona unitat.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen ja 6 minuts de 2:15 abans de començar la tertúlia d'actualitat. Us recordem un dia més que Ràdio Estel regala dues entrades dobles per assistir demà divendres al Teatre Coliseum de Barcelona a l'espectacle Spirit of the Dance. Les persones interessades han de fer la seva reserva entrant a la nostra pàgina web www.radioestel.cat. Si entreu aquí, entrareu en un sorteig que farem demà després de la primera hora, quan s'acabi la primera hora del primer cafè de Ràdio Estel, al final de la tertúlia, i sereu avisats via e-mail. Spirit of the Dance, dues entrades dobles per demà a 2:15 de la nit al Teatre Coliseum de Barcelona. Animeu-vos a entrar a la web radioestel.cat i entrareu en els sorteig per veure aquest preciós espectacle que a molts us agradarà. I ara sí, saludem els que formen part de la taula. Tenim d'una banda la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i grafòloga Francina Alsina. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia a tothom.
També ens acompanya avui el doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona, José Luis Salido. Bon dia.
Bon dia, buenos días.
I finalment saludem l'economista Josep Maria Noguer. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Avui comencem parlant un dia més d'economia perquè hi ha aquest Consell de Política Fiscal i Financera programat per avui. El ministre Cristóbal Montoro i el govern espanyol en general intentaven ahir calmar una mica els ànims i dir que en principi les retallades a totes les comunitats autònomes són correctes. Dóna la sensació que aquest mecanisme de control del govern espanyol sobre les autonomies és desagradable, però d'altra banda pot ser necessari o pot ser imprescindible per refer després l'economia. No sé què en pensen. Opinions...
Bueno, els economistes lliures. Que parlen primer, després dic l'opinió del poble.
No, jo no soy economista, però...
Però sí sap una mica de feina, de treball.
Però sí que tengo algunas impresiones sobre esta cuestión, ¿no? En primer lugar, el señor Beteta ayer no dijo realmente que todas las posiciones de las comunidades autónomas fueran correctas. Dijo que estaban en el buen camino y que hoy se vería si realmente eran suficientes o no.
Claro, por eso está la reunión, ¿no?
Claro, pero yo quiero destacar fundamentalmente el enfado, además puesto de manifiesto ayer en las Cortes por parte del señor Montoro y por parte del presidente del Gobierno, en el sentido de decir, oiga, ya está bien, especuladores de Europa, dejen de machacar a España. Es decir, yo creo que ese discurso de poner freno ya a la obligación de ir tomando medidas cada vez más restrictivas y tal, y esto favoreciendo la especulación contra el euro y particularmente contra España, ayer se puso freno en el Congreso de los Diputados, y yo creo que eso es tremendamente positivo. Claro, aquí lo que resulta es que en última instancia los propios especuladores en realidad confían en que España va a pagar, porque en última instancia España es un país serio, y entonces dicen, bueno, oiga, presionemos sobre su deuda que suba el porcentaje de la prima, ellos a la subasta de dinero en los mercados mayoristas van a tener que ir a buscar ese dinero, que lo paguen caro, que pongan un buen porcentaje de interés, porque vamos a cobrar. Y por tanto vamos a hacer grandes ganancias. Es decir, que eso es lo que en realidad está sucediendo, y esto es lo que ayer el señor Montoro y el propio presidente del gobierno dijeron: se ha acabado. Hasta aquí hemos llegado. Eso por una parte. Y luego, efectivamente, en el Consejo de Política Fiscal de hoy, bueno, lo que se verá es si finalmente todas las comunidades autónomas han hecho los deberes y no hay que hablar, a pesar de que ayer ya había alguna noticia con respecto a qué comunidades autónomas podían ser objeto de análisis especial y de una posible intervención, y en este caso no estaba Cataluña. Ya no se puede decir con tranquil·litat.
Bé, podem estar tranquils.
Faltaria.
Cas, després parlarem de Catalunya, perquè hi ha hagut tensions aquesta setmana, sí, també entre el govern català i l'espanyol, sí, amb aquestes mesures d'estalvi d'Artur Mas, però sobre el Consell i sobre altres temes.
Sí, bé, bàsicament estem vivint uns moments de problemes greus, i és clar, no estic dient res de nou, no, amb això de caram, per on surt aquest, no? Aquests problemes greus, jo entenc que són, sí, no, de vegades cobert la sopa d'all, no, no és això. És el fet de constatar el que deia ara el senyor Salido, no, en relació al problema greu que tenim amb la imatge exterior de l'estat espanyol. I és un problema greu perquè hi ha certament uns interessos des de fora, i això nosaltres no tenim manera, i dic nosaltres com a estat no tenim una manera fàcil de netejar aquesta imatge i de començar a canviar les tornes, de començar a canviar tot això, perquè això ens està perjudicant greument. Això des d'un dels greus problemes. Un altre, ja dins de l'estat, l'altre dins de l'estat és el problema de la centralització i de com està perjudicant això les comunitats autònomes, el model d'autonomia i el model que ens havíem cregut en algun moment a Catalunya. Això també està en una situació francament difícil, perquè la necessitat, o jo diria els mals usos de moltes comunitats autònomes, estan fent que hagin de passar totes pel mateix adreçador, sense tenir en compte les que havien tingut una conducta, jo diria, exemplar. I penso que a Catalunya, tot i que hi ha hagut errades greus, i que hi ha hagut també estirar més el braç que la màniga en alguns moments, i que hi ha hagut una despesa excessiva, hi ha una colla de coses realment per reconèixer com a falles, però que s'ha reconduït molt. I en canvi, hi ha comunitats autònomes que no han aplicat mesures de contenció i que realment estan molt lluny respecte a Catalunya, diguem-ne, en aquest sentit de començar a corregir, a regular despesa, etc. I en canvi, sembla que a l'hora de seguir retallant, tots hem de seguir retallant igual, amb alerta. Clar, potser anem a veure quins nivells de retallades hem anat fent a cada lloc, i aquí li toca fer-ho més que no pas a d'altres, no? I Catalunya arriba un moment que potser sí hem de dir prou, no? I per tant, diferències entre comunitats que s'haurien de tenir en compte.
Doncs,
home, és que fa un any abans que ningú retallés aquí ja s'estava retallant. Jo crec que si una cosa se li ha de reconèixer en el govern del senyor Mas és que un cop va entrar, se'n va adonar de la situació que hi havia, han posat fil a l'agulla i s'han posat a treballar. És a dir, ha estat supercriticat. I ahir el vaig sentir un moment en l'entrevista que se li va fer a 8TV, uh-huh, i clar, ja et deia, no hem fet en cap moment mesures populistes ni de cara a una reelecció. De fet, és gairebé com un suïcidi polític el que han estat fent, però és una actitud de responsabilitat de país. Uh-huh. I llavors això jo crec que s'ha de reconèixer, perquè és que si no anem molt malament. Clar. I el cafè per tothom no pot ser. No pot ser quan no tothom ha actuat igual. I quan hi ha hagut comunitats que han fet autèntiques barbaritats amb una màniga ampla i després encara el govern central va i la rescata. A mi això em té indignadíssima. Que aquí et vinguin.
Sobre la justícia cap a Catalunya també podem parlar avui, perquè és important exhibir aquestes raons per demanar un tracte més just, que es paguin alguns diners. No sabem potser quants són, si són 219 o 759 milions.
Un estat que no compleix sentències judicials. I encara que se'ns vulgui intervenir, o que t'amenacin, no? I encara, o si no, que et diguin, miri, portis bé, que si no, no cobraran les pensions dels avis. Dius, bé, ja n'hi ha un fart.
Creuen vostès que més enllà d'ideologies, Catalunya pot
exigir? Yo creo que es importante dejar al margen las ideologías y,
clar, però,
y reconocer.
No, estem a realitats. No són ideologies, són realitats que tenim per això, sobre la taula.
En el momento en que tú dices un Estado que no cumple las sentencias, habría que ver quién no cumple las sentencias, si el Estado o las comunidades comunidades autónomas y podemos hablar de algunas sentencias muy sonadas que Cataluña no está cumpliendo.
I Però mira, en qüestió de cèntims, anem en qüestió de cèntims, ara.
A la que te refieres tú, que es la sentencia del Tribunal Constitucional sobre sobre la famosa deuda.
Allò que les nostres...
Como tú bien sabes, eso no es obligatorio para el Estado, no vincula al Estado.
O sea que, molt bé, però per tanto, no tiene que cumplir algo... Perdona'm, hi ha altres coses que estaven signades que tampoc no s'han pagat.
Lo justo sería distinguir entre quién endeudó a Cataluña como la endeudó, y evidentemente eso es todo el tránsito político del tripartito. Es decir, que el tripartito ahí generó una cantidad de déficit brutal que evidentemente nos hemos encontrado ahora pues con lo que nos hemos encontrado. Y efectivamente, no me duelen prendas en reconocer que efectivamente el gobierno del señor Mas pues ha metido la tijera a fondo. Y yo creo,
porque había de fer.
Claro, pero es que es lo que tenía, es lo que tenía que
hacer. Sí, responsabilidad
de Estado. De todas maneras, el decir, bueno, yo meto la tijera y tal, pero ya vendrá luego el papá Estado con una serie de dineros y tal, y esto que me prometieron en otra época.
Que está asignado.
Otros, pero que no son obligatorios.
Bueno, pero si hay una
razón. No son obligatorios. Devolver, claro, ahí. Y claro, realmente.
A mí el que me fa por es esta posición de l'Estat de dir, a ver, fins ara, amb totes aquestes retallades que ja s'han fet, hem arribat en aquest nivell. Falta tot això altre. Vinga, anem a repartir tot això altre que falta, com que comencéssim de zero.
No,
igual a totes les comunitats. M'alerta.
No, claro, evidentment.
A les comunitats que han fet una retallada important.
Claro, no.
És que es posin les piles als altres.
Por supuesto.
Aquí és on jo crec que hi ha...
Por supuesto. Si tenemos que hablar de un Estado descentralizado y con responsabilidades autonómicas de los distintos gobiernos, efectivamente, oye, que cada cual peche con su pecado. Es decir, no van a ser el conjunto del Estado que venga a rescatar a un insensato, a un gobierno insensato que ha endeudado a
Això ho hem estat veient. I si parlem amb noms i cognoms, podem parlar de València. A mi cau la cara...
D'Andalusia i d'Extremadura.
És escandalós de dir una malversació i a més ve l'Estat i paga.
No, però lo de València hay que estudiarlo con mucho cuidado, porque con independencia de conductas políticas irregulares de personas en concreto, sí que es verdad que el gobierno del Estado, con el Partido Socialista en el poder, le restringió todos los créditos que sí dio a otras comunidades autónomas. Y determinadas partidas presupuestarias que tenían que ir a parar a Valencia no fueron. Con lo cual Valencia, para prestar esos mismos servicios, se tuvo que endeudar. O sea que hay que ir con un poquito de cuidado. Yo estoy de acuerdo en que cada cual y que cada palo aguante su vela. Por supuesto que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Ahora, las situaciones individuales y tal, hay que analizarlas sin, como decía Ignasi perfectamente, sin tener en cuenta la ideología política, porque entonces te pierdes.
Es decir, tot està molt barrejat. Sí. El que passa que després aquí hi ha tota una altra qüestió, que és que també es comença a entrar ara i sembla que ja finalment això ja comença també a considerar-se des de molts àmbits, que és el veure l'importància que té la retallada per una banda, però per què ha de servir aquesta retallada? I aquesta retallada ha de servir, des del meu punt de vista, cap a dos grans fronts. Per un costat, canviar hàbits i actituds, per tant vol dir baixar el consumisme excessiu, reduir despesa en mals hàbits, tot això, per tant, això és una banda, però per altra banda, després impulsar, invertir, aconseguir millorar determinades infraestructures, comunicacions, internet, perquè és clar, si només retallem i retallem per obtenir uns recursos que permetin anar a tapar forats i no fem aquesta altra banda de canvi d'actituds i, per un altre costat, d'invertir i millorar infraestructures i tot això, no sortirem mai de la crisi. I a base d'anar retallant, i això és el que dic tantes vegades, tocarem os, arribarà un moment que ja no quedarà carn per seguir traient d'allà. No té cap sentit, això.
Eso tiene una traducción, desde mi punto de vista, y es más sociedad civil, que el dinero no esté tanto en las administraciones públicas, en el bolsillo de los particulares, para que se puedan, cuando digo de los particulares me refiero empresarios, pequeños empresarios, emprendedores, en fin, gente que pueda dinamizar efectivamente la economía desde la sociedad civil, y luego una reducción drástica de las estructuras administrativas. Es decir, a mí me parece que el Estado como tal Estado, es decir, en todos sus niveles, tanto a nivel central como a nivel autonómico, provincial, entidades, eso tiene que reducirse a la mínima expresión. Porque, Francina, a ti y a mí, ¿de qué nos vale 17 parlamentos, 17 no sé qué?
Es que aquí ya va a ser...
70.000 coches oficiales, vamos, esto es que es un escándalo.
Que això ja va ser un error d'entrada.
Eso a la mínima expressión.
Això ja va ser un error d'entrada.
El que diem, retallar tot això... No, això està molt bé, però retallar tot això i després tot això que anem obtenint del que hem retallat, aquests recursos, no per tapar forats simplement, que és el que hem hagut de fer fins ara, sinó, esclar, per començar a reimpulsar l'economia.
Efectivament.
Perquè és que si no, és que no ens en sortirem. No,
yo creo que estamos hablando demasiado de economía, demasiado de la bolsa y tal, y nos estamos olvidando de 5.500.000 parados. Sí, sí. Es decir,
y espera't que això va creixent.
Per tant, ese dinero, ese dinero,
que això va creixent.
Ese dinero y esa mejora de la economía, lo primero que tiene que dedicarse es a 5.400.000 parados.
No, a impulsar.
I quan arribarà això? Aquesta és la pregunta.
Clar, pues, començar ja.
En quant creixer l'economia, perquè clar, és que si no te estabilizas econòmicament no pots crecer.
Però fixa't tu que, a més, és que quan lo de que discutien dels pressupostos, no? A quin cap entra que encara no es pugui fer una connexió decent des del port de Barcelona, connectant amb el port de Tarragona i connecta-ho amb Europa. I, en canvi, aquí no s'hagin destinat uns cèntims i ja anem amb aquestes bestieses de destinar un lloc on quedaran morts. De dir, allò que pot reactivar realment l'economia, estàs veient que estan fent uns pedaços però que no hi ha una política real perquè això es pugui engegar. I ja no parlem del corredor del Mediterrani, que t'ho imagina't per tot el que és la franja del sud, el que ajuda a Andalusia, no fumem. Que clar, des de baix, clar, sí. Si fas un corredor de Mediterrani, estàs connectant amb Europa.
I en canvi, aquí són Madrid i Aragó, en aquest
però,
cas. No?
Però per, dona'm, llavors no hi ha visió d'estat, no fumem.
Clar, exactament.
Hem de tenir no hi ha una visió d'estat.
Una perspectiva, agafar les coses amb una mica més d'alçada. El que passa que el que s'ha produït fins ara és que estàvem davant d'un incendi devastador. I, per tant, només hem hagut d'anar tirant galledes i galledes d'aigua per evitar que anés avançant tot aquest incendi, no? Però arriba un moment que dius, molt bé, ara ja hem apagat una part del foc, escolta'm, comencem a posar aquí unes mesures de millora, de reestructuració. Perquè si no, i per altra banda, hi ha d'haver aquest canvi d'actituds, aquest canvi d'hàbits, aquest canvi de valors, perquè si no, tampoc ens en sortirem. No és només un problema de que hi hagi més diners, no és només això.
D'acord.
Hi ha molt més, i si no es treballa per aquí, ja veiem cap on estem anant i el que falta.
Sí, de les tensions entre el govern català i el govern espanyol amb la tercera onada de retallades anunciada per Artur Mas dimarts, recordem-ho, com poden evolucionar les coses en funció del que passi avui, sobretot hi haurà potser més raons que tindrà Catalunya per exigir...
No, jo crec que van evolucionar bien. Lo digo con toda sinceridad, yo creo que lo van a solucionar bien porque al final se tendrá que imponer la realidad y la sensatez.
O el sentit comú, allò que no hi ha manera de que es funcioni.
Al final se tendrá que imponer el sentido común. Y digo, oiga, mire usted, ni usted puede reclamar una agencia tributaria y provocar eso que usted está diciendo de no pagar al Estado. Esto,
la hisenda propia.
Esto es bananero, vamos, esto es absolutamente bananero. Es decir, eso él sabe que no lo va a hacer. Pero bueno, mete...
Son estrategias.
Exacto, son estrategias y tal, mete la presión política y tal. Y evidentemente el gobierno central pues tendrá que hacer el reparto equitativo que antes decíamos, de que cada cual aguante su palo y que aguante su vela y que realmente, bueno, pues las distribuciones económicas y tal que se tengan que pues se harán realmente en función de las distintas responsabilidades que hayan tenido. Yo estoy absolutamente convencido.
Es que eso sería lo justo.
Yo estoy absolutamente convencido de que eso va a ser así.
Esperemos.
Bé, el que pasa es que s'ha de trobar la manera de pressionar. A veure, si aquí tu no tens petites armes, l'altre no es mou. I per tant, des de Catalunya hi ha d'haver la manera de poder ensenyar una mica les dents. Sí. Altra cosa és que realment es pogués aconseguir el fet de la hisenda pròpia, per exemple, que jo en aquests moments penso que fins i tot podria arribar a ser una desgràcia, perquè, és clar, només pensem en recaptar els diners de Catalunya, o tenir els diners de Catalunya, però, és clar, per tenir els diners de Catalunya has de tenir la normativa adequada pels tributs, has de liquidar adequadament, has d'aconseguir recaptar, i per tot això necessites uns instruments molt poderosos que actualment té l'hisenda estatal, però que a Catalunya no hi són, i que, per tant, no és tan senzill, simplement dir, esclar, o esperar que després la hisenda estatal continués funcionant i nosaltres només quedar-nos els recursos i prou, però que tota la maquinària fos la seva. Això és impensable.
I potser aquestes tensions entre Catalunya i el govern de l'Estat poden ajudar a aconseguir un pacte fiscal. Un pacte fiscal...
Una millora dels recursos.
Seria el més correcte.
Bé, doncs avui a la tertúlia on ens acompanyen l'economista Josep Maria Noguer, el doctor en dret José Luis Salido i la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Anem ràpidament a alguns altres temes. Per exemple, a Grècia, doncs la situació... Vaja, s'ha complicat tant que hi haurà eleccions el 17 de juny, com era d'esperar. Com veuen vostès la situació de Grècia? Amb tot el que, ha provocat.
Jo digo que deben estar muy desesperados cuando han puesto al frente el gobierno jurista. Sí, sí. Están absolutamente desesperados. Digo, oiga, mire, este señor y tal que es jurista, a lo mejor lo arregla. Digo, madre mía, ara sí que ja està complicat.
President del Consell d'Estat, transitori fins al 17 de juny. Sí, tot un joc d'equilibris. Sí, sí.
I ara estava sentint una periodista política grega que l'estaven entrevistant i estava convençudíssima que ningú té ganes de sortir de l'euro i, clar, l'únic que donava raons era de dir la mala gestió que tenien fins ara. L'altre deia, sí, sí, mala gestió, però vosaltres teniu un deute. O sigui, no us poseu com de tontos perquè aquest deute l'heu generat vosaltres i l'heu de tornar. I què penseu fer? No, no, nosaltres volem seguir sent europeus i que cap dels...
La pregunta todos los derechos y ninguna de las obligaciones.
Clar. Era una mica...
Aquí nadie toma medidas.
És una mica això, no?
Les noves eleccions, o sigui, ara què avançarem amb unes noves eleccions? La gent ara es repensarà i votarà diferent.
Per donar més força en aquest pobre senyor i de dir que tingui més força per pressionar davant d'Europa de que les condicions siguin diferents.
Com va passar, no sé si podem fer símils, perquè de vegades són molt desgraciats, però a mi em sona això amb una comunitat autònoma d'Espanya que també va passar, que el que manava sense majoria volia reforçar i també va fer unes eleccions anticipadíssimes i ha sortit una mica escaldat.
Sí,
això li passa a Albert Cascos.
Hay una película...
Ha dit nom i cognom.
Una película que se dice cómo perder al novio en 10 días, ¿no? Es decir, que bueno, pues esto es parecido, cómo perder el poder de la autonomía en 6 meses.
Pues claro.
Sí, Álvarez Cascos
ha hecho todo lo necesario para perder el poder en 6 meses.
Sí, però bueno. Ara què passarà a Grècia, no? Perquè noves eleccions realment vol dir que hi haurà una figura que sortirà molt més reforçada, o encara quedarà més esmicolat tot el panorama i després què? Sí.
Bueno, yo creo que lo que se busca es alguien, un poder más fuerte, un poder político más fuerte en Grecia, que sea capaz de tomar las medidas económicas y tal que no se han tomado hasta este mismo momento, porque los compromisos de tomaremos medidas a cambio de dinero, se ha recibido el dinero y luego no se han tomado las medidas, que ese ha sido el problema de Grecia. Entonces, realmente, lo que ahora yo me imagino que lo que se pretende con este nuevo proceso electoral es que salga un gobierno serio y más decidido
a tomar
las medidas. Bueno, pero es que es la única salida que tiene.
O es que no me salió eso, serán uno,
se tienen que ir del euro. Y claro, el salirse del euro, ojo, porque eso puede ser un efecto dominó con respecto a otros países. Y eso pone vamos, una cierta intranquilidad en todo el panorama europeo.
Però ells deien que era impensable per ells sortir de l'euro, que ho tenien claríssim. L'únic és que no volen sentir-se tan ofegats perquè no s'està creant tampoc com generar riquesa. I eren les mides...
És una estratègia aquesta possibilitat de sortir de l'euro.
Si surten de l'euro, quina broma, perquè la quantitat de diners que hem abocat des dels altres països d'Europa cap allà ens hauran de donar unes quantes illes, no? En tenen tantes i tantes, mira.
I per què una part de la població cada cop més gran vol sortir de l'euro? Quins avantatges hi pot veure aquesta gent de Grècia que vol sortir de l'euro?
Jo crec que les han vendido la idea de la política monetaria, en el sentido de decir, oiga, pues mire usted, si usted estuviera fuera del euro, podría devaluar su moneda,
sí, claro.
Y evidentemente con la devaluación, oiga, pues ya volvemos a ser ricos.
Sí, bueno, pues ya está. ¿Y la inflación qué?
Yo creo, sí, no, pero es igual, eso no lo cuenta. Lo que cuenta es, nosotros podemos devaluar la moneda, podemos hacer política monetaria, que ahora no podemos hacerla, y con eso, pues bueno, otra vez ricos.
Yo tengo la sensación que ningú sap qué pasaría fuera del euro. Lo que tothom sap és el que está pasando dins.
Sí.
Y es claro, como que el que está pasando dins no nos agrada gens, por eso sembla que es planteja l'alternativa d'estar fora, però ningú sap exactament què seria estar fora. Perquè, és clar, llavors la debilitat d'un país pot fer que aquell país quedi, com havia passat en la història econòmica, no? De la bancarrota, que hi havia països que quedaven arruïnats, que no podien...
A veure, i que no ho està ara ja.
Esclar, no, però d'on li van arribar recursos, esclar.
Perquè el país com a país... Està a zero, no? A dir-te, si no, venen els cèntims de fora, i era una mica del que es queixaven, de dir, se'ns han tancat l'aixeta per tot arreu, però a més tampoc no s'ha generat com podem fer per sortir-nos-en d'aquesta.
A Grècia, en qualsevol cas, doncs, hi ha una situació molt, molt difícil i tot el que passa políticament doncs, no és cap broma. És a dir, que no es pugui formar govern és negatiu. Veurem què passa en aquestes noves eleccions, on fins i tot les dues tradicionals forces grans, el PASOK i Nova Democràcia, podrien perdre el primer lloc en detriment d'una nova coalició d'esquerres contrària al rescat i a l'euro. Veurem què acaba passant el 17 de juny. Per acabar, senyors, m'agradaria que donessin una opinió i que siguin un minut sobre el nou govern francès, no ministre per ministre, perquè tampoc els coneixem gaire, però Laurent Fabius, per exemple, una, entre cometes, vella glòria de la política espanyola, que torna
francesa. A ser francesa.
Perdó, la política francesa, disculpi.
T'has deixat llevar per el Manuel Valls.
Sí, que és català, de Barcelona. Sí.
Oh, ja veieu, els catalans a poc anem conquerint el món.
I com a ministre d'Interior, poca broma.
Sí. Doncs bé, del nou primer ministre, del que és el govern, el nou primer ministre de Gianmarco Aigol, té una situació de certa provisionalitat, perquè recordem que hi ha eleccions legislatives al juny.
Sí.
Si els socialistes guanyen, suposem que no hi haurà problema perquè continuï aquest govern, però si no seria transitori, segurament.
Sí, sí.
Bueno, veurem la cohabitació com funcionaria, no?, en el cas de que calgués.
Hombre, yo creo que eso se tiene que ver no tanto desde el propio gobierno interno francés, sino sus relaciones precisamente con Europa y prácticamente con la señora Merkel. Es decir, que yo creo que ahí hay una cuestión importante y ver qué es lo que sucede si realmente vamos a una nueva política direccionada por el señor Hollande, el nuevo presidente, y por tanto seguida de su gobierno, o si por el contrario se cambia toda esa política y se cae en los brazos de Frau Merkel.
L'altre dia estaven molt simpàtics els dos, no? Gaire no es van abraçar gairebé de casualitat, no?
La primera reunió de cortesia.
Sí. Quiero reivindicar, y tú, como salió ayer en prensa y hoy vuelve a salir y tal, Gibraltar español.
La pesadilla de Gibraltar, hi ha una fotografia de la...
Sí, el diari La Razón.
Que les parelles d'espanyoles puguin anar de lluna de mel a Gibraltar, com les angleses.
Efectivament.
Senyors, ho deixem aquí. Gràcies per la seva participació. Amb Francina Alsina parlem dios vinent d'una reunió sobre la marató de la pobresa.